bon vespre. Benvingudes i benvinguts a l'Amunt al Taló, l'espai radiofònic sabadellenc que difon l'activitat teatral amateur i professional de la nostra ciutat. La única que ha aconseguit polir i deixar ben lluents els terres d'escenaris i sales polivalents a base d'assajos frenètics cada 2x3. De tota aquesta activitat teatrera ens informem i en fem difusió als quatre vents, l'equip format per Laura Lozano a la producció, la Júlia Estals, Adrià Garcia, l'Elvira Franc, l'Edu Gil, el Jaume Pont, el Francesc Rocamora, la Carlota Urgori, el Bernat Pareja, l'Eli, el Xavi Quero, el Marcel Castillejo i jo mateix. Tot plegat ho enllaça la melosa veu del programa, la d'en Francesc Asens, i ho posa un punt, un mestre de la taula de control, un mag de les zones sòniques, el nostre home a la peixera, Antoni González. Amb incidències tècniques o sense, arrenquem el programa número 203. Atenció, que comença!
Amunt al Taló.
I com és habitual, arrencarem el programa fent un cop d'ull a la cartellera local amb la Júlia Estals a la platea indiscreta. Tot seguit, parlarem amb Gemma de la Rosa, Albert Ballan i Aleix Palau sobre Headers, el musical a càrrec del taller musical avançat que s'està representant a l'Alternativa. L'entreacte d'avui ens el porta el Jaume Pont, a qui ens trobarem entre telers i talons. A continuació, i perquè no us enyoreu, la tertúlia amb en Bernat Pareja, aquesta vegada sobre teatre infantil. I al final, per no perdre el costum, la crítica de teatre barceloní amb l'Elvira Franc. Platea a les fosques, taló amunt i som-hi.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. A Ràdio Sabadell. La platea indiscreta.
Comencem, doncs, repassant la cartellera teatral local per no perdre'ns res de res. Bon vespre, Júlia.
Bon vespre.
Com ho tenim, això?
Doncs ben ple, moltes ofertes, moltes oportunitats de teatre.
No cal que ho diguis, és que el programa d'avui ve carregadíssim.
Doncs comencem, doncs, al Teatre Sant Vicenç, que representaran La cor de Maleïda dissabte a les 10 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda. Són les últimes representacions, per tant, aprofiteu si és que encara no hi heu anat. Aquest divendres, el grup d'Escola 1 del Taller de Teatre presentarà fase 5 a les 10 de la nit.
Déu-n'hi-do, tot això al Sant Vicenç, eh?
Sí. Tot això en un cap de setmana al Teatre Sant Vicenç.
Què més?
Al Teatre L'Alternativa interpretaran Headers, el musical, dissabte a les 5 de la tarda i a 8:45 del vespre, i diumenge a les 6 de la tarda.
Molt bé, què més tenim?
La companyia terrassenca de Sabadell presenta El joc dels contraris aquest dissabte i diumenge a les 6 de la tarda, una obra molt entretinguda, plena d'antònims. Ens sorprendrà.
Antònims.
D'antònims. Molts contraris, ja veurem.
A veure, què més?
A la bàscula segueix en cartell Els teixidors, divendres i dissabte a les 9 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda, fins al 3 d'abril.
Bona obra que ha tornat als escenaris. Val la pena tornar-la a veure. Què més?
Al Teatre Arlequí figuraran faules aquest dissabte a les 6 de la tarda i diumenge a les 12 del migdia.
Molt bé.
A l'Espai Foc Ventura tenen un cartell... En cartell, plaer i felicitat, La vida de Colette, sense censura. Dissabte 26 d'aquest mes, a 8:45 del vespre.
De fet, amb nosaltres i per telèfon hi tenim l'Anna Cabeza, oi?
Sí, bona tarda.
Bon vespre, Anna, com ho tenim, això?
Bé, ho tenim molt bé.
L'Anna ja és l'actriu d'aquesta obra.
Digues.
L'Anna és l'actriu d'aquesta obra, oi, la Colette, amb direcció
Exacte.
De Jeroni Uller?
Exacte, l'actriu i la traductora, també. Les dues coses.
Actriu i traductora, déu-n'hi-do.
Exacte.
Com és aquest muntatge?
Aquest muntatge és un monòleg que vaig descobrir un dia navegant per internet. Vaig veure que hi havia una actriu californiana que el feia ella. Vaig contactar amb els autors, que són dos, l'actriu aquesta, que es diu Laurie Holt, i el Zach Rogo, que és un escriptor californià. Els vaig demanar si em deixaven traduir-lo al català, em van dir que sí. El vaig traduir i després em vaig posar a estudiar-lo i a interpretar-lo. I aquí estem. I vaig demanar al Jeroni Uller si volia dirigir. I va dir que sí.
Déu-n'hi-do. Això, ja s'han acabat les entrades, oi? Ens diuen?
Sí. Això ho hem fet 4 dies a Castellà del Vallès, a la sala de petit format, i ara ho farem el dia 26, aquest dissabte, a l'Espai Foc Ventura. De moment s'han exhaurit totes les localitats, potser ho tornarem a repetir un altre dia, hi ha molta gent que ha quedat fora, i la intenció és rodar més aquest espectacle, fer bolos a diferents llocs, perquè, a més, l'any que ve coincideix que és el 150è aniversari del naixement de Sidonie Gabrielle Collet, que és l'escriptora francesa en la qual es basa aquest monòleg, que explica la seva vida, bàsicament, i llavors tenim la intenció de que això duri més temps i que la vida de Collet, que va ser una dona molt avançada al seu temps, es pugui conèixer més.
De fet, la millor manera per poder anar a veure aquesta obra és trucar sense parar l'Espai Foc Ventura perquè la feu més dies. Gràcies, Anna, per agafar-nos el telèfon. Molta merda.
Gràcies. Merci.
Seguim a l'Espai Àgora, que representaran Mare Nostrum aquest divendres a 2:15 de la nit. I per últim, recordar que aquest diumenge, com és el Dia Internacional del Teatre, a la plaça del Mercat hi haurà un acte de 11 del matí a 2 del migdia i comptarà amb 10 companyies teatrals.
10 companyies, Déu-n'hi-do. I més que n'hi ha a Sabadell. Només em queda preguntar-te, Júlia, l'obra fake de la setmana passada, quina era?
Era la de la companyia Figuretes, que representava tot cantat i dibuixat.
Sembla que hi ha... Sí, sí, d'acord, aquesta la vaig fallar, Toni, no cal que m'ho diguis. Però aquesta setmana crec que ja la tinc, eh? Ja...
S'ha de pensar una mica.
I bé,
doncs,
Julia,
per últim, recordem que es pot trobar gran part de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació Sincronitzats, disponible a iOS i Android i a la web de Sabadell Cultura.
Molt bé, doncs. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell. L'entrevista.
A l'Alternativa Teatre ja hi ha arribat Heathers, un musical amb música, lletres i llibret de Laurence Okefi i Kevin Murphy, basat en la pel·lícula homònima de 1989 escrita per Daniel Waters. L'espectacle és una comèdia negra que tracta qüestions fosques, com ara el bullying, el suïcidi d'adolescents, les agressions sexuals i la violència escolar. Per parlar-me, tenim amb nosaltres a la Gemma de la Rosa, la directora.
Hola,
bon
vespre. Bon vespre.
A l'Albert Bayan, un dels actors.
Bona tarda.
I a un altre dels actors, Aleix Palau, i aquest per via telefònica. Aleix, com estàs?
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé. Com porteu els nervis? Jo crec que ja estan, no? Perquè ja heu estrenat.
Vam fer les prèvies, vam fer la primera estrena, i ara anem al proper cap de setmana, que ja és l'últim.
Bueno, però segueixen, eh? Jo encara tinc el...
Encara en tens?
Sí. Encara en queden.
Com ho portes, Aleix? Descansat ja?
Sí, bueno, no, aviam, els nervis sempre estan allà, vull dir, no... Sempre, els nervis del primer dia sempre estan allà.
Com va anar l'estrena, doncs, aquesta primera sessió que vau fer?
Jo la vaig notar bastant bé, m'ho vaig passar molt bé i jo no vaig veure cap cosa que diguessis, ui, això no m'agrada... No, jo m'ho vaig passar molt bé, jo crec que va estar bastant bé.
Mm. Jo també, la veritat. Jo vaig... No sé, aviam, jo parlo per mi, jo disfruto molt de fer teatre i... I fent aquesta obra, pues, la veritat que s'ho passa molt bé, un fent-la, la veritat que sí.
I si veiem l'opinió del públic, va agradar molt, en general, no vam tenir queixes, i vull dir que tothom va sortir molt content, van riure molt, que era la gràcia d'una comèdia, és que rigui el públic, i no, tothom deia que està molt bé, i fins i tot hi ha molta gent que diu que repetirà i que la recomanarà, o sigui que superbé en aquest sentit, amb el públic molt bé.
I la... Sí, jo repetiré.
La directora què hi diu? Bé?
Sí, sí. Jo per mi estic molt contenta de la feina que han fet. Ha sigut un... A veure, Heathers no és fàcil, la veritat. A nivell d'interpretació, tots els personatges tenen una complexitat bastant elevada. Tots, absolutament. I ha sigut un procés complex, perquè, clar, ja un taller avançat ja ho requereix, però han arribat tots a bon port i la veritat és que el resultat està molt bé. Molt bé, sí, sí. Jo estic molt contenta d'ells.
Aquest muntatge va a càrrec del taller musical avançat, oi?
Uh-huh. Uh-huh.
Què és aquest taller?
Aquest taller és un taller que obrim pels joves entre 18 i 25 anys que ja porten un temps a l'escola i que ja necessiten més canya i coses més complexes, i llavors es fa en prova de nivell i, bueno, això és un... Tot és molt més intens, les veus són més complicades, les cançons són més difícils, els cors ens han fet patir molt, però ens n'hem sortit. I a nivell d'interpretació, doncs, ja et dic, tots els personatges tenen una complexitat superior i és un taller perquè puguin evolucionar tots cap a un altre nivell. És molt guai. Jo crec que a ells, els que comencen, ell és el primer any que està al taller avançat, t'ho podrà dir millor que ningú, què tal ha sigut la seva experiència.
Ha estat bastant bé. O sigui, s'ha notat com aquest plus de fotre-li més canya. I a sobre amb Headers, que era una obra tan complicada, sobretot tema veus, era una passada. Jo ens les passava i jo deia, què és això? Què és això? O sigui, era molt complicat. I els personatges, al ser com personatges molt... Agafar l'estereotip i estirar-lo, però a lo bèstia, era com el malo és muy malo, el bo és molt bo, el friki és molt friki. Eren coses així. El tema d'actuació era molt complicat, però a la vegada molt divertit. Però sí, sempre pillaves aquell, com aquell toque de passar-se molt. Jo que faig del malo, diguem-ne, el típic del quarterback que no sé què. Jo que pillava aquella, com aquella mala hòstia i aquell... amb el pit així cap enfora, i jo m'ho passava molt bé. O sigui, era com... Ha sigut molt guai, l'experiència.
Un muntatge complicat, dieu-ho.
Sí.
Sí.
Com l'has viscut tu, Aleix, aquest muntatge?
Bueno, des del meu punt de vista, aviam, jo porto més, tinc més experiència amb el que és teatre més avançat i això, perquè porto dues o tres obres més fetes, tampoc tinc molta experiència, però sí que es nota molt la dificultat i el canvi de nivell d'obres anteriors en aquesta, sobretot amb el que ha dit l'Albert, amb el tema veus i amb el tema intensitat de personatges. Són personatges molt intensos, són personatges molt, molt potents, tant a nivell actoral, interpretatiu, com a nivell vocal, sobretot els personatges principals, el JD i la Verònica, són personatges molt potents interpretativament. Són, com dir-te, aviam, el JD, per exemple, que és el personatge que interpretem jo i l'Oriol Sabater, és un personatge que passa bueno, té el seu cantó fosc i que està amagat durant el principi de l'obra, però bueno, més aviat cap al mitjà pues, es comença a descobrir una mica, no? I passa a fer aquest canvi una mica, doncs és complicat segons com, i l'evolució del personatge doncs és un treball bastant intens, però és molt interessant treballar-lo, això sí que és veritat.
Clar, és que es troben amb el tema de que l'evolució dels personatges, la intensitat dels personatges no els permet desconnectar-se, perquè si et desconnectes ja estàs perdut tota la resta de l'espectacle.
Exacte.
Llavors,
exacte.
Clar, aquesta pressió d'haver d'estar, i a més que estan molt contínuament en escena aquí, que hi ha altres musicals que potser surts una vegada, després estàs 15 minuts a dins que no surts, tornes a sortir, vas fent, però aquest has d'estar molt, molt, molt connectat amb tot, i és totes les relacions, tots els feedbacks, és tot molt, molt intens, i llavors si es desconnecten ja està. Llavors, clar, això els esgota també. Al final de la funció estan rebentats. Els pobres, ja anímicament, ja no física, sinó anímicament, d'haver fet allò. I és molt guai perquè surts amb un subidon sempre, no? Oi que sí?
Sí, sí, sí.
Sí, la veritat que sí.
De què va aquest subidon que és Headers?
Ui, va de que... O sigui, és un subidon de com ficar-li tanta canya a un personatge... O sigui, jo, per exemple, que feia de malote amb el meu company Àlex Mesa, que abans no ho he dit, perdoneu, és que m'ha demanat que li digués. Doncs...
Dit què he dit?
Doncs era com un subidon d'aquest de que... O sigui, jo porto unes setmanes anant com ja amb la xuleria aquesta caminant, per no sortir del personatge, he agafat aquesta mecànica de... Vaig a... Ni que sigui només al caminar, perquè sé com aquest tio és... com aquest malote, tampoc cal, però el caminar l'he pillat i és com que em donaven com moltes ganes de fer-ho aquest musical, jo tenia moltes ganes.
Molt bé.
Veig la directora sentint orgullosa, sí, així m'agrada.
No, la veritat és això que diu l'Albert és veritat, o sigui, ja un cop, almenys jo quan entro al teatre ja només em poso la gabardina i ja és com vinga, anem a ficar-nos dintre el personatge, ja deixo de ser l'Aleix, ara ja sóc el JD fins que s'acabi l'obra, i quan s'acaba l'obra torno a ser l'Aleix, no?
Perquè...
Però és important... Digue'm.
Digues.
No, dic això, que ja només posar-me la gabardina ja és com... Em dona un pes i un... jo sempre ho dic, i els he dit a tots els meus companys, és com em dona un poder i una força interior que és diferent a com sóc normalment jo.
I escolteu, per què Headers? Per què aquesta obra?
La resposta és per què no.
La veritat és que arriba un punt que a vegades nosaltres a l'escola agafem musicals perquè ens ho demanen els alumnes. Vull dir, van dient, volem fer això, volem fer això, volem fer això, volem fer això, i al final dius, vinga, va. Vale, i amb Heders va passar això. Van anar insistint ells fins que van dir, vinga, va, doncs vinga, anem a fer Heders. Perquè clar, és que Heders s'havia de traduir sencer, és una feinada. La traducció la va fer el Carles i ha sigut una currada traduir tot l'espectacle, vale, i adaptar-lo, i tant a nivell de les lletres de les cançons, que és el més complex que el text encara, com de tot, no? Però ha sigut molt xulo. La veritat és que el resultat de la traducció està molt guai. I clar, quan agafes un musical que l'has de fer sencer, et fa com més mandra, no?, començar-lo. Però clar, com que ells tenien tantes ganes de fer-lo, i a més amb els avançats, pues si els motiva, pues anem a per ell, no? Doncs van dir, vinga, va.
I tant, si ho demanen,
oi? Sí, si ho volen fer, pues vinga. Pues vam dir, vinga. I ha estat molt xulo, la veritat. És que al final ho hem aconseguit. Hem patit molt, però ho hem aconseguit.
Hem patit una mica, la veritat que sí.
Teniu algun públic en especial a qui vulgueu arribar?
Bueno, és que jo crec que sobretot públic adolescent i els de l'edat d'ells, dels de 18 a 25 anys, sobretot, jo crec que és el que més atret pot estar, tot i que els adults també, bueno, a la gent més gran potser s'impacten més per segons quines coses que han vist, no? Sabem per avis que han vingut a veure-la, que han sortit una mica però tot el que és públic jove, jo crec que els hi agrada moltíssim, vull dir, tot el que és la franja entre 15, no? De 15 a 25?
Sí.
Jo diria de 15 a 30, potser.
De 15 a 30, sí, és la millor edat per Heders, sí.
Què hem de fer si volem venir-la a veure?
Doncs podeu reservar per la web i ja està. I llavors ja podeu
així
venir.
Així de fàcil, eh?
És així de fàcil.
Sí.
Com ha de ser. Doncs Heders, el musical, es podrà anar a veure a l'Alternativa fins aquest cap de setmana, el dissabte a les 5 i a 8:45 i el diumenge a les 6. No badeu. Gràcies, Gemma, Albert, Aleix, per ser aquí amb nosaltres avui.
Gràcies.
De res, moltes gràcies a tu.
I molta merda.
Gràcies.
Amunt al Taló, al Teatre de la Ciutat, a la ràdio. Amunt al Taló. Entre talers i talons.
Estàs aquí, ja he tornat a aquesta secció que feia tant temps que no podíem fer. Jaume, bon vespre.
Què tal? Bon vespre, com estem?
Molt bé, ja content de veure't aquí, eh?
Sí, jo també en tenia moltes ganes perquè, doncs, ja saps que a mi m'agrada molt ajuntar aquestes dues passions que tinc, que és el teatre i la història, i poder-ho venir a parlar aquí a Ràdio Sabadell amb tu i amb tots els oients de l'Amunt al Taló, doncs és un plaer per mi, estic superencantat de poder-ho fer.
Ah, engega la màquina, què dius avui?
Doncs mira, sí, avui parlarem del Teatre Principal, que va ser el primer teatre que va construir a Sabadell expressament com a tal, perquè això fa temps que no en parlàvem, però aquest es va construir ja com a teatre com a tal. Els anteriors edificis, els anteriors llocs on s'havia fet teatre aquí a Sabadell abans, doncs no eren teatres. I a més, aquest edifici concretament va tenir uns inicis molt esplendorosos, però en canvi, en general, al llarg de la seva història, la seva trajectòria com a teatre va ser bastant una mica el desgraciat dels grans teatres que va tenir Sabadell a finals del segle XIX i principis del segle XX.
Vaja, i això que el nom no ho sembla pas.
Exacte,
eh?
Era el principal, perquè sí que és el primer que es va, dels primers que es va construir, però si ho comparem amb l'Euterpe, el Cervantes, l'Alcázar, el Campos, el Teatre als Campos, doncs el principal va tenir tota una història bastant desgraciada. Però, en canvi, de tots aquests, és l'únic teatre que actualment encara es manté i encara és viu, bueno, encara s'utilitza. I, per tant, anem a veure una mica per què va passar això, no? Per què hem acabat tenint aquest teatre. Recordes que l'última vegada que vam parlar de Talers i Talons, doncs vam acabar la història, era el 1830, doncs vam arribar aquí i ens situàvem al costat, o sigui, el teatre Sabadell estava situat aquí al costat de la ràdio, al carrer de les Comèdies, que justament era el nom de Comèdies, bé, de que hi havia hagut aquest teatre, hi havia hagut, bueno, aquest, no era teatre, era aquest edifici destinat a fer teatre a la vila després de que s'enderrocés barroquers a les antigues casernes situades a la plaça Sant Roc. Doncs bé, aquest local, que no estava preparat per fer teatre, a mesura que la vila va anar creixent, doncs es va anar quedant petit i es va decidir, finalment, el 1839, es va decidir construir un nou teatre. I el solar que es va triar era justament la cantonada del carrer Sant Pau amb el carrer Sant Pere, on actualment hi ha el teatre principal, que llavors hi havia els estricadors comunals. I què són els estricadors? Doncs els estricadors és el solar on es penjaven totes les troques de fil perquè s'assequessin. I era l'espai que durant molts anys doncs els que eren els paraires, que eren l'ofici que es cuidava de preparar la roba, doncs utilitzaven per estendre les robes. Però què va passar? Al anar creixent la ciutat, es van anar construint al voltant del solar diferents edificis que van anar fent ombres en aquell solar, i a més també impedien que es ventilessin. I per això doncs ja no era apte per poder-hi continuar fent-lo servir com a estricador.
Els estricadors del gremi de paraires i abaixadors, oi?
Exactament, exactament. I a més també, com que a poc a poc, cada cop aquest sistema gremial, estem això a finals del segle, estem a mitjans del segle XIX, el sistema gremial va anar desapareixent i mica en mica cada fabricant tenia la seva propietat i tenia el seu propi estricador. I per tant aquell solar va quedar com sense aprofitar. I allà va ser on es va decidir, el 1839, començar a construir el teatre. I per poder-lo finançar es va crear una societat d'accionistes amb diferents nivells de participació. Hi havia des dels grans nous fabricants, com era el Pere Turull, que era un d'aquests grans fabricants, fins i tot hi havia espardenyers, hi havia comerciants de més de diferent nivell. Per tant, era un teatre que en principi recollia diferents classes socials del moment. I segons pagaven les accions, doncs et tocava tenir dret a un palco, o et tocava tenir doncs una butaca platea o una butaca en un dels pisos. Però tot i això, els diners no van arribar per poder comprar el material escènic, i es va haver d'utilitzar tot el que havia quedat en l'edifici del carrer de les Comèdies per acabar d'omplir, de vestir tot l'equipament escènic d'aquest teatre, que llavors encara no es deia teatre principal, per acabar de vestir aquest teatre de la vila, que és com es deia, llavors es deia el Teatre de la Vila. A aquella època les actuacions que es van fer es feien doncs amb companyies amateurs, i el principal actor d'aquesta companyia amateur era el Fèlix Ribot, que era era el tiet del Manel Ribot i Serra, que és aquest carrer que va ser arxiver municipal. I aquest senyor, el Fèlix Ribot, feia actuacions de manera... va començar com amateur, però va acabar després actuant com a professional a Barcelona en el Teatre Odeón. Val? Vull dir que que teníem aquí un actor important que va treballar en aquest primer teatre de la vida.
Des de llavors i fins ara.
Exacte, exacte. Però què va passar? Aquest primer teatre va tenir també uns inicis bastant agitats, perquè això que dèiem, que hi havia diferents classes socials, doncs es veu que hi havia bastants aldarulls, hi havia bastanta agitació, i es va decidir construir un galliner una mica més amunt, un tercer pis amb galliner, per separar el que eren les diferents classes socials i per evitar que hi haguessin enfrontaments. I a més, al solar del costat, els més adinerats van decidir el 1852 crear una altra societat, i es va construir el Cercle Sabadellès, que al solar del costat és on actualment hi ha el Viena, en el carrer Sant Pau, cantonada amb carrer Advocat Cirera. I es va construir el que es va anomenar com a Casino dels Senyors. I diguem-ne que el Casino dels Senyors alhora també gestionava el Teatre de la Vila. Però la qüestió és que al cap d'això, passat 20 anys, el 1860, aquest teatre, doncs la veritat és que va quedar va tenir bastants problemes. I només et diré que, per exemple, el 1860 hi ha un article al diari que diu literalment: en este teatro público se paga bien, el público paga bien y es mal servido. O sigui que realment les actuacions no va quedar de quallar. Entre que hi havia... les actuacions no semblava que no agradaven, hi havia bastants conflictes entre el públic, i a més també, amb totes aquestes obres, entre que es va construir bastant ràpid, es veu aquest teatre, i les obres d'ampliació que es van fer amb el Galliner, i a més la construcció al costat del Casino dels Senyors, van fer que el 1862 el teatre s'hagués de declarar en ruïna. I et dic, per això t'explico que la història d'aquest teatre aquí ha sigut bastant problemàtica, perquè vegis això, Eloi, I el 1862 es va declarar en ruïna, per tant es va tancar el teatre i Sabadell es va quedar llavors sense teatre, el 1862.
Sense cap ni un, eh?
Sense cap ni un. Segurament hi haurien haver alguns espais, algun cafè, algun local que sí que es continuava fent teatre, però com a teatre que s'havia construït just 20 anys enrere, doncs Sabadell se'n va quedar sense. I a partir d'aquí, des del Cercle Sabadellès, l'edifici que, o sigui, l'entitat que hi havia al costat, que és on hi havia doncs, aquesta burgesia sabadellenca nova, van decidir tornar a construir un teatre, o sigui, enderrocar aquest primer teatre i fer-ne un teatre principal, que sí que aquest ja es construiria amb el nom de Teatre Principal. I li van encarregar a Daniel Molina, que és un arquitecte que va ser també autor de la Plaça Reial de Barcelona, i a més també el Daniel Molina va ser qui va dissenyar, era urbanista també, i va dissenyar tota el primer eixample de Sabadell, que és l'eixample del segle XIX, que són tots els carrers que hi ha al centre de Sabadell actualment. La qüestió és que el 1864 es van iniciar les obres amb una nova societat. Aquesta vegada sí que ja era una societat constituïda, no és només per fabricants, no hi havia aquesta varietat d'accionistes tan diversa, i per això es va voler fer un disseny de l'edifici doncs, mostrant l'opulència de la societat o d'aquesta nova burgesia. I es va decidir construir el saló actualment el que queda sobre el hall del Teatre Principal, que hi ha aquell gran saló que s'accedia des del Casino dels Senyors, des del Cercle Sabadellès. I la qüestió és que mentre el van avançar, o sigui, es va construir abans aquest saló que la resta del teatre, i el teatre es va aturar, o sigui, van deixar-lo de finançar perquè no es va aconseguir més diners, i van parar el teatre, van fins i tot fer balls en el saló, i va quedar doncs, el teatre aturat. Fins que es va decidir que tornar a aconseguir diners o buscar més diners, nou finançament per poder-lo tirar endavant. I d'aquesta manera el teatre tal i com va quedar, la platea té aquesta forma de corba parabòlica, que és la que veiem tots, que li dona molt bona acústica. Estava format també pràcticament només per palcos. Hi havia una planta baixa i tres pisos, que és el que veiem actualment. En el centre de la platea només hi havia les butaques i tot al voltant eren palcos. Al primer pis també hi havia palcos, al segon pis la zona frontal de l'escenari era per butaques i la resta eren palcos. I al tercer pis tenia un accés a part de tota la resta del teatre per anar l'accés a aquesta part, en lloc de ser pel carrer Sant Pau, que és on hi havia l'accés principal, era pel carrer Sant Pere, amb unes escaletes petites que pujaven fins a dalt a aquest tercer pis, que era el Galliner, on no hi havia butaques, només hi havia granes. I atenció, perquè saps com es deia aquest Galliner? Es deia Paraíso.
El Paraíso.
Es deia el Paraíso, que era com per motivar que la gent anés allà, no? Però bé, aquí el problema més greu, i de fet és un dels temes que tindrà el Teatre Principal, i és que la profunditat de l'escenari, i és que aquest escenari tenia només 5 metres de profunditat, i per tant era un escenari molt petit, i de fet aquest serà un dels problemes en què es trobarà el teatre. Però atenció, perquè sí que es va reservar, van tenir la previsió de reservar el solar just del fons de l'escenari, del darrere, per poder-ho ampliar. I de fet, això va ser clau i és un dels motius pels quals segurament aquest teatre ha arribat fins a l'actualitat, i es va poder, l'any 2000, quan es va rehabilitar i se'l va quedar a l'Ajuntament, es va poder ampliar l'escenari utilitzant aquest solar, perquè no s'havia edificat des de que es va construir el 1864. Doncs, fins aquí.
Déu-n'hi-do, sí, fins aquí.
La primera part, perquè tinc més coses, del Teatre Principal.
Ens queden coses, sí.
Exacte.
Sí.
Vull dir que, si et sembla, ho deixem pel proper Entre Telers i Talons, la continuació de la història del Principal.
Ja tots els oients ja es poden imaginar com ha sigut la seva construcció i com és l'edifici en el seu moment. I
exacte.
Fins la propera, i tant.
Molt bé, Eloi, gràcies.
A tu, Jaume.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell. La tertúlia.
Doncs després de l'anterior tertúlia sobre la crítica teatral, avui parlarem sobre el teatre infantil i familiar. L'anterior veu sentir a la Carlota. Avui em sentiu a mi, al Bernat. És un dels grans desconeguts al teatre infantil del panorama, però representa una gran forma d'educació pels més petits de la casa. A Catalunya tenim grans professionals que treballen en aquest àmbit, i avui en tenim dues amb nosaltres. D'una banda, Anna Ferriol, membre d'Engruna Teatre, una companyia especialitzada en teatre per infants. Bon vespre, Anna.
Bon vespre, Bernat.
Per altra banda, comptem amb la presència d'Eulàlia Rivera, directora de La Sala, un centre de creació, exhibició, formació i recerca d'arts per infants i joves de 0 a 14 anys situat al barri de la Roureda, aquí a Sabadell. Bon vespre.
Bon vespre.
Primer de tot, per situar-nos una mica, em podríeu explicar quan vau decidir entrar al món del teatre infantil i quina és una mica la vostra experiència, Anna?
A veure, jo vaig arribar al món del teatre familiar... Bueno, sempre havia estat vinculada a la joventut de la Faràndula, que al final fan teatre familiar i teatre infantil, i en el moment d'acabar la carrera vaig fer un parell de projectes així per teatre per adults i, per casualitat, realment vaig entrar en Gruna Teatre per fer una substitució d'una baixa per maternitat i els astres es van alinear perquè em pogués quedar a la companyia i, encara que va ser una casualitat, realment al final ha sigut una elecció personal dedicar-se exclusivament, pràcticament, al teatre familiar. Així del qual.
Eulàlia?
Bé, jo porto ja tants anys que no ho recordo, no? Crec que fa 18 o 19 anys que estic dirigint La Sala i el petit fa els 18 anys aquest any, per tant, aquest 2022, per tant, si arribem a la majoria d'edat. I aquesta és la meva trajectòria. He treballat sempre a La Sala i, bueno, i veure com ha anat evolucionant en aquests anys, no? Des de que vam començar el 2005 fins ara, doncs, com ha anat evolucionant La Sala, com ha anat creixent i com ha anat obrint diferents línies, no? Pues és la trajectòria que he fet personal.
Preguntar-vos una mica abans, però un aclariment. Això que has dit de teatre familiar, teatre per infants, hi ha alguna diferència entre... o és simplement formes de dir-ne?
Aviam. Per mi... Al final, el que fem en Gruna Teatre és teatre familiar, perquè el que volem és que l'experiència sigui grata, satisfactòria, enriquidora per tots els membres de la família, no només que acompanyis a la criatura, que s'esbargeixis, ho passi bé o li expliquin una història, no? Que tu com a acompanyant adult també ho puguis gaudir. Per tant, això nosaltres diem que fem teatre familiar, perquè pugui arribar a totes les persones que es consideren que tenen una família, tinguin nanos o no tinguin nanos al càrrec, no?
És viure una experiència artística compartida entre pares, exacte, nens i fins i tot avis, no? O amb el cosí, o amb l'avi, o amb la tieta, no? Per tant, és... Per això en diem familiar, no? Perquè és compartida. Perquè és un moment de descoberta conjunta, no?
O fins i tot, jo, molts amics meus em diuen, és que jo no puc, clar, jo no tinc cap nen per acompanyar, no tinc cap nebot o no tinc fills. Com, escolta, pots venir igualment, que t'emocionaràs, gaudiràs, riuràs, et faràs preguntes, perquè són, realment són espectacles que tenen moltes capes de lectura i que són molt profuns, no? I que com a persona adulta també ens han de treure una mica la cosa aquesta, oh, com que és per nens, jo no hi puc anar sol. No, escolta, jo he anat a veure espectacles familiars o dirigits a tots els públics que m'han emocionat molt més que altres espectacles que estan dirigits a un públic adult exclusivament, no? S'ha de trencar una mica també, crec, aquesta barrera, no? Entre el teatre familiar, el teatre per adult, al final els teatres són històries, són experiències i al final és anar al teatre que t'explica una història d'una manera o d'una altra.
Sí, i els diferents estils que hi ha, no? Però, per exemple, hi ha una experiència molt bonica que vam veure fa molt pocs dies a La Sala, que quan teníem un espectacle, ja hi venia una escola a veure'l, però també van venir avis de la Roureda, no?
Ai, que maco.
I, doncs, va ser un moment de compartir d'una altra manera, no? Per tant, hi ha moltes maneres de compartir i, com deia, és molt important això, no? Que no és ni millor ni pitjor, sinó que són experiències que, en funció de la proposta artística, tu pots encarar més a una edat o a una altra, però moltes vegades són molt obertes,
exacte,
no?
I creieu precisament que pel fet de que sigui un rang tan ampli d'edat a l'hora de crear aquesta obra, es pensa, el pensar molt més en tot això, no és potser que arriba més aquest missatge, no? Perquè com que has de mirar com el missatge l'encares per petits, per grans, per vells, és possible que aquest missatge arribi més.
Clar, el que busquem les companyies és la manera d'explicar, no? O de... fer entenedora una idea poèticament moltes vegades. Per posar un exemple, nosaltres estem girant un espectacle que és Sopa de Pedres, que al final expliquem o en base a la crisi dels refugiats. Ostres, explicar la crisi dels refugiats a un nano petit, com ho fas, no? Quina poètica fa servir per fer-li arribar el missatge, però és un tema tan candent i tan actual que l'adult també li arriba i també l'emociona, no? Llavors, aquesta manera d'intentar explicar un tema universal o un tema actual d'una manera entenedora pels infants, però que també arribi en els adults, és el que a nosaltres també ens fa trempar, no?, de fer el teatre familiar.
I una forma diferent al que els han explicat sempre.
Exacte,
els adults.
Exacte, sí. Mm-hmm. Sí.
Sí, d'una altra manera, i a més, és quan es crea aquesta màgia, no? Quan tu aconsegueixes que els nanos entrin i entrin compartint amb l'adult, és realment quan hi ha aquesta connexió màgica, no?
Exacte.
Per altra banda, no tots els espectacles serveixen dels 0 als 14 anys, no. Tampoc ens creiem això, no? Hi ha espectacles, per exemple, doncs, per nens més petits, que un adult o un nen més gran els pot veure i disfrutar perfectament, però que moltes vegades no podem barrejar els públics perquè els ritmes d'aquests nens són diferents, el seu moment d'entrar, no? Necessita un ritme diferent un nen d'un any, doncs, que un nen de 7 anys, no? Que no vol dir que l'espectacle no sigui vàlid per un o per l'altre, sinó que necessitem aquest acompanyament, i com a sala, que ens interessa molt la creació de públics i cuidar molt el públic, són treballs que hem d'anar fent, no?
Sí, és com hi ha molta varietat, no?, en els espectacles. Hi ha espectacles que sí que andaran molt dirigits a una edat concreta, per això que deia l'Eulàlia, no?, que més grans ja no hi entraran o tindran un tipus d'energia molt diferent del que es necessita en aquell moment, i d'altres que si els fem entrar massa petitons simplement no hi connectaran. O... Llavors, encara que hi ha com una franja d'edat establerta, per dalt no hi ha problema, no?, pel tema dels adults, sobretot. Que no s'espanti la gent, no?, d'anar a veure teatre infantil sense portar, sense acompanyar infants.
Ah, i també és un tema de llenguatge, no? Parlem sempre de teatre. A mi i a la sala ens agrada molt parlar d'experiències artístiques, no? Perquè no és el mateix, tu no pots seure un nen d'un any a un pati de butaques durant una hora i mitja a una distància d'uns sé quants metres amb els artistes, no? Per tant, ens agrada més això, no?, parlar d'experiències artístiques més que de teatre, no?, perquè formem part d'un gran àmbit, no?, que també hi entra la dansa, hi entra el circ, hi entra molts espectacles en aquest moment totalment multidisciplinars, no?, per tant, m'agrada més parlar d'això, no?, experiències artístiques, arts escèniques, que no de la paraula teatre concretament.
De fet,
no?
Això de l'experiència és una de les bases d'una de les vostres obres, Anna.
Sí, l'última que hem estrenat.
Se podria explicar, Univers.
Sí, de fet el vam estrenar acompanyats de la sala, va ser una experiència fantàstica. Univers és una experiència sensorial, precisament, com deia l'Eulàlia, per criatures de 0 a 2 anys. I el que fem és mantenir els infants a dalt de l'escenari durant tota l'experiència. I llavors els infants, doncs, poden moure's lliurement, participar lliurement des del moment en què ells se senten segurs d'entrar a l'espai escènic.
Perquè imagino que depèn molt de cada edat, no? Però què aporta el teatre als infants? O les experiències als infants? Què els hi aporten? Què voleu desenvolupar?
Eulàlia?
Aquesta pregunta sempre em fa molta gràcia, no? És que l'art forma part de la vida. Mm-hmm. Sense art, no? Què seríem, no? Per tant, un nen, des del néixer, no?, s'ha d'apropar a l'art i ha de tenir l'oportunitat d'apropar-se a l'art. Per desgràcia, vivim en una societat on per molts nens i nenes a l'art els hi queda molt lluny, no? I podem estar parlant de, doncs, de música, d'una experiència artística, com dèiem ara, de qualsevol tipus d'art, no? L'art hauria de formar part del nostre dia a dia, no? Hauria d'estar present a tot arreu, no? Uh-huh. I per tant, és que és inqüestionable, és que és des de el més petit, no?, que l'hem d'anar apropant a l'art i que formi part del seu ser, no? Serà molt millor persona, serà molt més creatiu i canviaran moltes coses, no? Clar, estem convençuts d'això.
I també el què aporta el teatre infantil a les criatures? Què aporta el teatre en general a les persones, no? Els adults que busquem en el teatre, doncs segurament buscarem entreteniment, però pot ser que també busquem reflexió o busquem simplement emocionar-nos. Doncs a les criatures també busquem aquesta sensibilització, aquesta buscar l'emocionalitat, aquest compartir aquesta experiència artística, simplement, no? També.
I ara més que mai, perquè estem vivint un moment on els nens i nenes han viscut la polincertesa, sí. No? I ara sembla que això de la Covid va de baixa, però tenim una guerra a Ucrània. I els nens no són indiferents a tot això. No són indiferents. I, per tant, a través de l'art podem canalitzar totes aquestes emocions, no? Tot aquest saber que tenen els artistes, no? Perquè això sigui un camí més fàcil i més proper, no?
En aquest sentit, això de l'apropament a l'art és el que busqueu des de la sala per tal de programar algun espectacle?
Sí, és que la sala està programant amb una visió molt àmplia del que cada cop parlem més d'això, no d'art i no d'arts escèniques concretament, perquè volem ser un espai que apropi l'art a les famílies, als nens i les nenes. I això ho fem a través de moltes línies diferents, no? Un és apropar-nos a les escoles, portar artistes a dintre les aules, fer cursos a mestres i formació a mestres perquè ells també sentin l'art i el portin i el facin treballar a l'aula com un element més normal, com una eina més, no? També a través de l'exhibició i també a través de donar suport als creadors, no? Els creadors que es dediquen a la franja de 0-14 anys, no? I fer-los aquest acompanyament perquè puguem arribar realment a emocionar, no?
Mm-hmm. I vosaltres, Anna, com afronteu la creació d'una obra de teatre? També agafant aquests valors que comentàvem?
Nosaltres normalment partim d'una idea, d'una inquietud, ja sigui un tema, ja sigui una sensació, ja sigui una idea estètica. I llavors el que fem és molt treball de taula, molt posada en comú amb tot l'equip, treballem molt col·lectivament, fem molt treball col·lectiu. No, normalment, vaja, quasi mai ha arribat, no?, un text, no, és que mai ha arribat un text de dir farem aquesta obra de teatre, no? I no, ostres, doncs ara m'agradaria molt parlar de les tortugues, del viatge que fan les... Ho invento, eh? Del viatge que fan les tortugues o pel... Ostres, doncs parlant del viatge que fan les tortugues podem estudiar o podem veure les corrents i com tot està en sintonia i estem parlant ja de tot, no sé. I llavors a partir d'aquí anem desenvolupant les idees. Sí que moltes vegades, per exemple, hem partit de contes tradicionals o de contes que ja estaven fets, però com a punt de partida, no per reproduir-lo exactament. I què volem dir amb aquest conte? I què és el que ens agrada? I què és el que ens agradaria transmetre? I què ens emociona d'aquesta història, d'aquest concepte o d'aquesta... O quina experiència voldríem compartir, no?, artísticament.
Per canviar una mica de tema i per parlar sobre el teatre infantil en el conjunt de tot el teatre, creieu que és un gènere, una part d'aquest teatre que està infravalorat? Eulàlia?
Jo crec que cada cop menys, no? Cada cop està deixant de ser més la germaneta petita, no? I la prova d'això és que pues, fa uns anys enrere un teatre lliure no programava per nens, un teatre nacional no programava per nens, no? I avui dia està a tots tenen la seva programació més gran o més petita, però tenen programació per públic familiar, no? I tenen doncs els seus departaments educatius o pedagògics o, no? per anar fent una tasca més enllà de la pura exhibició, no? Per tant, jo crec que hem fet un gran recorregut, queda molt per fer, però cada vegada crec que es va posicionar més, no? Com...
Agafa més prestigi, el prestigi que es mereix i el lloc que es mereix.
Evidentment, i penseu que, per exemple, no, companyies, realment companyies artístiques professionals, la major part estan al teatre infantil i familiar.
Sí, una dada, no? Vull dir, som les companyies que més bolos fem i les companyies que més a l'exterior sortim, al final, no? I som les que... més llarga vida els donem als espectacles perquè anem fent bolos i bolos i bolos i bolos. Les temporades del teatre per adults pot ser que es vagin fent reprogramacions, però no. Nosaltres estem fent espectacles que tenen 10 anys i els seguim fent. Evidentment, revisant-los, etcètera, etcètera, però segueixen tenint cabuda dins les programacions i els espectacles de públic per adults fan 3 mesos, s'acaba la temporada... I fora, no? I la companyia aquella, doncs, ho tornem a produir una altra cosa i a veure si surten 3 mesos de programació. I les companyies de teatre familiar treballem moltíssim i viatgem moltíssim. Amb el festival, el més petit, venen moltes companyies estrangeres i també hi ha moltes companyies d'aquí a Catalunya que viatgen moltíssim, que viatgen a la Xina, que viatgen a molts llocs.
Bueno, també, no?, és un dels grans avantatges que té el petit, no?, una de les grans virtuts és que ha sigut capaç, no?, de portar que vinguin realment molts programadors d'arreu del món, no?, que poden veure les programacions que tenim a casa i també algunes que portem, no?, d'internacionals, perquè realment el festival és un festival internacional en tots els sentits, no?, tant en exhibició com en els encontres professionals, no?
Malgrat això, penseu que ha d'haver-hi un canvi de mentalitat una mica en el sentit de que el teatre infantil no és un teatre més senzill, pel fet de que siguin obres més curtetes o que hi hagi menys personatges, que té la mateixa dificultat? Creieu que cal aquest canvi de mentalitat o que s'està aconseguint a poc a poc?
Jo hi ha una cosa que em fa gràcia. Aquest estiu, bueno, que vam estar nominats als Premis Butaca, i tu et miraves amb qualsevol festivals, no?, de teatre en general, o bueno, festivals o premis, digue-n'hi com vulguis, premi millor actor, premi millor actriu, premi millor direcció, premi millor vestuari, escenografia, premi millor teatre familiar. Ostres, que no hi ha actors, que no hi ha actrius, que no hi ha música, que no hi ha escenografia. Per tot el seu premi, i després hi ha com el d'això, no? No me'n recordo exactament quins premis.
Sí, com si fos un món a part, no?
Sí, exacte, no? Uns altres... Que aquí hi va haver-hi molta polèmica, no?, que van donar els premis, premi millor espectacle de carrer, premi millor espectacle familiar, i ara els premis de teatre. Que no és teatre.
Clar.
El teatre familiar, el teatre de carrer, no?
Això demostra que encara tenim molt camí...
Molta feina per fer
i a seguir batallant,
sí,
no?
Sí, tant.
Jo a vegades abans li deia... Dic, hosti, sembla que fa 20 anys que estic fent el mateix discurs, no? Yeah. Però és que encara queda molt camí i hem de seguir reivindicant el lloc que pertoca, perquè a més, és que els nens i nenes necessiten el millor. Necessiten el millor i, per tant, hem de ser super rigorosos.
Sí.
I això de que el teatre infantil es pot fer amb tres focus, pues això ja no és així. I no pot ser així, i ens hem de negar que sigui així.
Hola. Ai, ara m'ha marxat el cap, que anava a dir? Espera't, anava a dir una cosa. Ai, ja em vindrà.
Ja et vindrà. Sí, no, abans em comentaves també, Eulàlia, el tema de que, clar, que un espectacle de teatre infantil, un espectacle per nens i nenes, no pot arribar a fer tanta caixa com una de les obres que es programen a algun dels teatres de Barcelona. Com és això?
Bueno, clar, perquè... Perquè ha de ser així, eh? O sigui,
no ha de ser així. Estàs a favor que sigui així?
Estic a favor de que les taquilles, o sigui, el preu de l'entrada per als nens i les nenes ha de ser accessible. I si ens creiem que ha de ser accessible, ha de ser barat.
Sí.
Vull dir, l'han de poder pagar, no? I, per tant, totalment d'acord que això ha de ser així. Però després, quan ens anem, que és per això que ha vingut el tema i m'ho demanaves, no?, els ajuts, etcètera, etcètera, a la nostra aportació com a taquilles és molt més baixa, doncs, que un teatre d'adults, no? I aquí estem una mica en entredit, no? Però, evidentment, és que ha de ser accessible. I, per tant, ha de ser que tothom ho pugui pagar. Això, bueno, ja ho tinc claríssim.
Sí. Bueno, tothom hauria de poder pagar una entrada del teatre, n'és on n'és, no? També s'hauria de parlar del preu de les entrades, també. Pel teatre per adults, no? Com volem que la gent vagi, consumeixi cultures, i la cultura ara mateix és un luxe, no? I ens hem cansat, no?, de manifestar-nos dient que la cultura no és un luxe, ha de ser un dret. El que volia dir abans, que ja m'ha vingut, és que hi ha molta gent que diu a veure com ho explico, això, que el teatre familiar i el teatre infantil el que estem fent és cultivar el públic del futur. Jo amb això sí que no hi estic d'acord. El que estem fent al teatre familiar i al teatre infantil és fer teatre familiar i teatre infantil per al públic actual, que són els infants d'ara i les famílies d'ara i les persones que tinguin ganes de consumir cultura en aquest sentit. No és responsabilitat del teatre familiar i el teatre infantil, per mi, el fet d'assegurar les butaques del teatre per adults del futur, no? Escolta, ens hem de treure del cap que el teatre infantil segurament serà una conseqüència, però no és una inversió, de dir, posem diners que així els altres seguiran tenint públic.
Això ha portat sempre molta controvèrsia, no?, perquè sempre diem, nosaltres treballem pel públic del present.
Exacte.
No? I això ja ha començat a anar calant, poquet a poquet,
encara
i ara
sent,
quan algú
ho
sents, quan algú ho sent, aixeca sempre algú el dit i diu, no, som al present. No?
Doncs mira, esperem que aquesta tertúlia hagi servit una mica per reivindicar, no?, tot aquest paper. Eulàlia, moltíssimes gràcies per ser aquí.
Gràcies a vosaltres.
I Anna, el mateix, moltíssimes gràcies
per
estar aquí. Seguim amb el programa.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
Encarem la recta final del programa d'avui, com és habitual, parlant de teatre barceloní amb l'Elvira Franc. Elvira, bon vespre.
Bon vespre, què tal?
Molt bé. A mitja setmana, teatre per un tub.
Molt bé. A punt de celebrar el Dia Mundial del Teatre.
A punt de celebrar el Dia Internacional, és veritat, aquest diumenge.
Molt bé. Sí, sí. Doncs ho celebrarem, eh? Anant a teatre i gaudint del dia.
I tant. I escolta, i omplim ja fins al juny.
Oh, i tant. Clar que sí.
Amb les propostes que ens portes tu, oi?
Amb les propostes que més o menys parlo i altres propostes que es fan. Jo es parlo de les de Barcelona, però aquí Sabadell està ple de, també de teatre, sí, que també s'ha de veure.
Ho dèiem al principi del programa amb la Júlia, que va carregadíssim aquesta setmana.
Sí. Però bueno, Barcelona també va carregadíssim. No dono l'abast d'anar a Barcelona, eh? A veure teatre. No dono l'abast, de veritat. Ho voldria veure tot i doncs no es pot.
I això que hi vas un munt de camins per setmana.
Sí, sí, vaig bastant, bastant. I mira, avui parlarem de dues obres que surten tres persones a cada obra. Dues dones i un home. Uh-huh. O sigui, obres de petit format en petits teatres, que com sempre dic, és molt interessant anar a veure aquests petits teatres també. Eh? Els grans, els comercials, està molt bé, però aquests sempre hi trobes una coseta diferent dels altres. Els actors són boníssims, sempre són actors molt coneguts també, però que hi posen molt el cor i que val la pena també anar-hi i gaudir-ne. La primera que parlarem avui és Obsolescència programada, d'Anna Maria Ricard a la Sala Beckett. La Gemma Martínez, la Victòria Pagès, coneguda, la Victòria Pagès, i l'Albert Triola, també força conegut, són els tres protagonistes d'aquesta història que posa a la dona com a punt de mira. Mònica Bofill, la directora d'aquesta proposta, va demanar a l'Anna Maria Ricard que escrivís una obra perquè ella la pogués dirigir, i va escriure aquesta. El tema tracta de quin paper li ha otorgat se li ha atorgat a la dona la nostra societat. Quin paper fa la dona en aquesta societat nostra? Mm. Si la raó de l'existència de la dona és només ser mare, i que després, per raons biològiques, quan ja no pot ser-ho, deixen de ser considerades útils i es tornen o ens tornem invisibles. Això és l'argument principal. El text compara a la dona amb les màquines que es fan velles. Una dona que... una màquina o una dona que no hi ha recanvi per arreglar-les. Compara això. A l'arribar a la cinquantena d'edat, una dona ja és obsolescent. Preguntem-ho. Potser quan una arriba a certa edat no acaba de trobar ben bé quin és el seu lloc en el món i li caldrà fer memòria de la seva infantesa, mirar enrere i saber exactament què pot aportar com a col·lectiu. Segur que com els objectes de segona mà també podrà ser necessària. Però aquesta necessitat està molt amagada en aquesta nostra societat. Tal com he dit, aquest és el fons de l'espectacle que presenta una dona que va a una botiga d'electrodomèstics, entra i surt, torna a entrar, torna a sortir, fins que decideix quedar-s'hi 9 mesos en la botiga. Necessita pensar, necessita trobar-se ella mateixa. La dona fa un exercici de trobar el seu món interior i també els seus desitjos, recordant episodis passats i també inventant-se episodis nous, perquè l'invent, inventar-se situacions noves, també és la il·lusió, ens fa il·lusió tot això. Imatges del passat que ajuden a veure les coses d'un altre angle. Tot plantejat de manera divertida, eh? No és una obra trista, sinó més aviat amb gags divertits i còmics, però que no amaga la crítica, on els valors personals tenen aquest protagonisme. Un argument tractat, com he dit, amb humor, que compara les dones amb les màquines de rentar. Aquestes màquines que hi poses coses a dintre, roba a dintre, i quan surt està neta i que sembla nova. Això compara. Bones actuacions a tots tres i una escenografia on el motiu principal són les màquines de rentar. Escenes curtes i fragmentades que personalment jo esperava més d'aquesta funció, perquè el tema s'ho val, però vaig veure que la direcció potser era poc treballada. Però bé, l'obra està bé. Una obra que podríem dir que és una mica de l'absurd, tal com diuen al final de la funció, potser les dones de certa edat no són visibles i considerades vàlides a la nostra societat. Però potser cal que una gavina s'espanti, per fer reaccionar en aquesta societat. Una proposta que es podrà veure fins al dia 10 d'abril.
Molt bé. Déu-n'hi-do.
Sí, està bé, està bé. És divertida i té aquest fons. I les interpretacions no estan malament. Anem per l'altra, que també és de dues dones i un home. Els nostres fills, de Lucy Kilgore, al Teatre Acadèmia, de la companyia La Puça d'Espectacles. Abans de començar la funció, es va fer un sentit recordatori i homenatge a Elsa Peretti, mecenes del Teatre Acadèmia, que fa un any que es va morir, justament el 18 de març del 2021 es va morir. I llavors van fer, abans de començar, doncs, totes unes projeccions recordant-la. Molt emotiu. Les persones que la van conèixer, doncs, recordar-la va ser, ja et dic, molt bonic. L'obra, parlem ara de l'obra, està dirigida per Marta Gil i interpretada per la Maria Pau Pigent, l'Albert Pérez i l'Isabel Brés. Explica la història d'una parella i una amiga seva que es retroben després d'un temps d'haver passat una catàstrofe nuclear. La parella, una dona i l'home, tots dos d'una edat molt avançada, eren físics, o són físics nuclears, que van anar a viure en una cabanya no gaire lluny de la central nuclear on treballaven, i ara estan jubilats, i que després van anar a viure en aquesta cabanya després de produir-se un terratrèmol seguit d'un tsunami. Tots van marxar, però ells es van voler quedar allà. Malgrat estar dins de la zona de perill radioactiva, intenten portar la vida molt activa i normal, diguéssim, mantenir, això sí, totes les precaucions sanitàries possibles. Un dia se'ls presenta una amiga i una antiga companya de treball i la convivència d'aquest matrimoni es veurà alterada. La parella no volen enfrontar la realitat. No admeten fer-se vells i fan els possibles per no comunicar-se amb la resta del món. Només tenen contacte telefònicament amb la seva filla gran. No volen saber res dels nets ni de ningú. En principi, amb aquesta amiga, les converses són banals, recorden temps passats, ballen, beuen i es descobrirà una relació amorosa que va tenir l'home i aquesta amiga. Però després, la convidada els diu el motiu per què ha anat a veure'ls. Els fa reflexionar de com pot influir a les seves vides les generacions que vindran. Perquè cada vegada són més freqüents els problemes de distribució de l'aigua potable, talls d'electricitat, mort d'animals i disminució de població. I segons es veu, això anirà augmentant. Cada un dels personatges reacciona de diferent manera davant la possibilitat d'evitar els efectes desastrosos en el medi ambient i en el canvi climàtic. Un text que interpel·la amb optimisme i planteja què fem nosaltres per aconseguir que aquest planeta nostre sigui millor. Ens neguem a reconèixer la realitat de les amenaces climatològiques i radioactives o intentem posar el nostre granet de sorra per deixar un món millor per les futures generacions? Per això l'obra es diu Els nostres fills. Què fem nosaltres pels nostres fills, els nostres nets, pels nostres descendents? Com conservem aquest planeta nosaltres? Una escenografia austera i unes boníssimes interpretacions, sobretot de l'Albert Pérez, que una vegada més demostra la seva gran adaptació a cada personatge que se li recomana. Una proposta interessant que es representarà fins al 10 d'abril.
També com l'altra.
També com l'altra. Totes dues s'acaben el 10 d'abril.
Sí, dues dones, un home, fins al 10 d'abril.
Exacte.
Dues propostes molt actuals, però molt diferents.
Molt diferents.
Amb temes molt actuals i molt diferents.
Sí, que fan pensar tots dos, encara que es faci una obra, que les obres siguin còmiques, eh? Totes dues són molt divertides, però que et fan recapacitar, tant una com l'altra, una sobre les dones i l'altra doncs, sobre com deixem nosaltres el planeta, com el cuidem, aquest planeta, què fem.
Doncs amb aquesta pregunta, avui acabarem el programa. Elvira, moltes gràcies i fins la setmana vinent.
A vosaltres. Fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Ha arribat el moment de baixar el taló del programa número 203 sobre teatre sabadellenc a l'antena local. Recordeu que podeu seguir-nos a Facebook i a Instagram i que podeu recuperar tots els programes a la carta, buscant el podcast a la web de Ràdio Sabadell i al canal de Spotify de l'Amunt al Taló. Ens acomiadem, això sí, fins dimecres que ve a les 9 del vespre. A reveure!